Bon vespre i benvinguts a la tertúlia proscrita una setmana més. Bon vespre, Albano Dante Fachín.
Bon vespre,
bon vespre, Txell. Josep Costa. I bon vespre, Vicent Bartal, que ja t'estàs convertint en un clàssic
sí,
de la tertúlia.
Sí, vaig canviar de ser l'ocupa oficial.
L'ocupa oficial, vale. No ens deixem...
Que ja es pot quedar fixa, diguéssim.
En deixem venir. Parlarem d'eleccions, em sembla, perquè són aquest diumenge, no sé si ho sabeu.
Em sona d'algú, sí.
N'hem sentit a parlar una mica, no massa, tampoc.
No, no gaire, aquesta setmana han passat altres
fixar,
coses.
Avui crec que avui i ahir m'ho mirava una mica les portades dels diaris de paper, no, no hi havia cap, crec que el principal titular fos sobre les eleccions.
Doncs parlarem també d'altres coses. Comencem la tertúlia proscrita. I com dèiem, com us podeu imaginar, parlarem d'eleccions, però avui volíem començar d'una altra manera. Volíem obrir l'òptica, veure el que està passant al país, no? Perquè els principatins, els catalans d'aquí al sud, nord, no sé mai, no ho he dit bé, ara m'estic fent un embolic.
El sud de Catalunya Nord i el nord del País Valencià.
Doncs estem molt centrats en aquesta campanya electoral i amb el que passarà diumenge, però al resta del país passen coses, i passen coses importants. Tant les Illes com el País Valencià, els centres educatius viuen moments de tensió, perquè els governs del PP i Vox ja han anunciat canvis de cara al següent curs, i per tant són moments claus, i comencen les mobilitzacions, i mobilitzacions importants. Aquest diumenge en van viure una de molt important, a Palma, on una multitud, més de 40.000 persones, es van desbordar a la plaça Major de Palma en defensa del català i en contra del que vol fer el govern de Provenç. Si us sembla, veiem aquest vídeo.
Som aquí per compromís, som aquí per responsabilitat, som aquí perquè no poden quedar de mans plegades. Som aquí perquè tenim una llengua i la volem viva. La volem viva en els nostres carrers, a les nostres places, a tots els àmbits de la vida pública, a les escoles, en els hospitals i centres sanitaris, a l'administració, per tot. I som aquí també, per la memòria de persones que hem estimat i que ja no hi són i que mos l'han transmesa. Per ells també som aquí.
Doncs hem escoltat a Antoni Llambrés, president d'Obra Cultural Balear, en el moment de la manifestació d'aquest diumenge. Un diumenge que va ser emocionant veure certes imatges, no? Hi havia molta gent jove, crec destacar. De fet, un dels organitzadors són Joves per la Llengua. I Costa, com et toca de prop una mica, diguéssim, això, no? Perquè et convertiu en aquest govern.
Però el com patim aquest... conjuntament.
El patim
sí.
Com vas viure aquesta diada?
Bé,
de la llengua.
Hi ha hagut també un correllengua que sí que ha tocat totes les illes.
Totes les illes.
Que també ha parat a Eivissa. A veure... tot segons el guió, en el sentit que ja sabíem que amb aquest govern patiríem i que hauríem de tornar a sortir al carrer, hauríem de tornar a plantejar les lluites que vàrem guanyar fa uns 10-12 anys i, per tant, d'alguna manera ja estem entrenats, no? I jo crec que, bé, hi ha un punt de tranquil·litat que és que el PP ens té por, perquè l'altra vegada se la varen... diguéssim, se la vàrem haver de passar a la política lingüística que volien imposar. Vàrem fer una cosa que ara, que últimament se'n parla d'aquest tema de la immersió lingüística i de les dobles xarxes i aquestes coses, vàrem fer una cosa que els hi va sortir exactament capgirada, que és donar a la gent una creueta per triar si volia ensenyament en català o en castellà, i la gent va triar català, i aleshores van dir, oh, no podem deixar triar la gent, perquè la gent tria català. Tant se'ls hi va girar tot en contra, i bé, jo crec que... jo vull posar en valor una cosa... allà hi ha un sistema educatiu consensuat i bastant organitzat i mobilitzat. És a dir, no és com aquí al Principat, que d'alguna manera tot és com una mica a mans de l'administració, no? Sembla ser que tota la política lingüística, tots els plans lingüístics, tot és un producte del que faci l'administració, de les directrius que doni l'administració, o de la manca de, perquè al final no hi ha gaire política lingüística en el sector educatiu aquí al Principat. En canvi, allà hi ha una cosa que és consciència del professorat, hi ha militància del professorat, i hi ha, diguéssim, tota una xarxa que afortunadament fa que el govern del país o el govern autonòmic en aquest cas no tingui tanta capacitat d'imposar el seu model com els agradaria, crec jo.
De fet, al País Valencià, Vicent, també s'estan preparant mobilitzacions. De fet, avui ja hi han hagut algunes mobilitzacions.
Hi ha la vaga convocada a les escoles, concentracions a les portes de les escoles, assemblees, caminant cap a una gran vaga per la llengua. Jo crec que és important, evidentment, per cadascun dels nostres països, però pel país en general, és molt important en el sentit que això és la nació. La nació en marxa és això. I estos dies que tanta gent està parlant de que si les eleccions van a marcar un abans i un després i un no sé què, i totes aquestes coses tan, a vegades tan catastrofistes, és bo mirar a la resta del país i veure que la resta del país continua caminant i que en situacions molt difícils continua caminant. I no només continua caminant, és a dir, a Palma no és que estava a la plaça Major, a la plaça no caben 40.000 persones, no? És que estaven a rebentar tot el centre de Palma. És a dir, va haver, els propis organitzadors van haver d'impedir que la gent entrara a la plaça Major perquè ja era un perill de tanta gent que n'hi havia, i això ha desbordat l'organització. El Correllengua, fer un Correllengua entre quatre illes, que no sé si s'hauria de dir navegallengua o no sé com s'hauria de dir això, però vaja, no era fàcil, no? Sí, sí. I ha sigut un exitàs en totes quatre illes, no? Al País Valencià, la mobilització, per desgràcia, al País Valencià el sector educatiu s'assembla més al Principat que a Mallorca, però la mobilització és molt clara, no? Bueno, passa el que passa diumenge, el país seguirà avançant, i també el Principat. I lo important és no perdre de vista aquest fons, que té un element clau i determinant, que és la llengua. Nosaltres, com a nació, som aquells que parlem català. El que ens distingeix entre les nacions de la Terra és que diguem bon dia. Ja està, vull dir, no n'hi ha més misteri, no? I per tant, la llengua no només és un element vital per a continuar vivint en una societat normal i corrent, sinó que és l'element determinant per a continuar vivint en catalanitat i per a continuar sent catalans, no? I que això te vagi així constantment, quan t'intenten agredir de totes les maneres, és un molt bon símptoma, no? I en aquest sentit, jo crec que cal felicitar a la gent d'Obra Cultural, cal felicitar a la gent d'Escola Valenciana, dels sindicats de mestres, cal felicitar a tota la gent que ens està contínuament demostrant que així seguim al peu del canó.
Parlàvem, passi el que passi diumenge, però si diumenge guanya Salvador Illa, si tenim Salvador Illa de president, això que s'està vivint al País Valencià i a les Illes, ho podríem viure aquí a Catalunya? Ho dic perquè en el programa del PSC no surt grans canvis en la política lingüística de les escoles, però sí que en diverses entrevistes Salvador Illa ha parlat d'un model trilingüe on l'anglès agafaria molta més força, un model tipus el que s'està fent actualment al País Valencià. Això tocaria de ple al model d'escola catalana que tenim, que coneixem.
Passa que el model d'escola catalana ja va quedar tocat de ple amb el pacte que van fer Esquerra, Junts, Comuns i PSC, vull dir, no seria cap sorpresa. I en això no ens enganyem. Els errors polítics es paguen seriosament. És a dir, al País Valencià, qui va fer el canvi de model a pitjor va ser Compromís. I un conseller de Compromís, que era el més independentista de tots, Vicent Marçà. I és qui va canviar les regles d'una manera que ara el PP a bodes en convides. Ho té facilíssim per destruir l'intent de normalització lingüística. Jo crec, no sé què pensen l'Albano i el Josep, però per a mi el que canviarà, si acaba guanyant, no sé si importa molt, si acabarà governant Salvador Illa, és que per primera vegada el Principat tindrà un president que perfectament per qualitat humana, per capacitat professional i per ideologia, podria ser el president del País Valencià o de les Illes. Això no havia existit mai. Ni tan sols José Montilla. José Montilla, quan va arribar a la presidència de la Generalitat, va patir una transformació. I abans era molt respectuós amb moltes coses, que Salvador Illa no és gens respectuós. Hem vist fer-li una campanya absolutament espanyolitzada, parlant en castellà, fent mítings en castellà. Bueno, lo de Lérida i Bajo Llobregat és una anècdota, no? Però el problema al que s'encara el Principat és que si aquest personatge és president de la fila que comença en Tarradellas, diguem, com a president restaurat, fins a avui, fins a Pere Aragonès, canvia tot. És a dir, aquest és un altre món. Aquest no és un president de la Generalitat en el sentit d'entendre la presidència de la Generalitat com la presidència de Catalunya. Aquest és un governador civil o un president de la Generalitat Valenciana o del govern balear.
Jo ara em sumaré, si de casa, a la valoració d'Illa com a president, però abans d'entrar, perquè ja veig que entrem en la qüestió electoral, eh? Però primera qüestió, evidentment, veure que a les Illes hi ha aquesta resposta davant una agressió, sempre és de celebrar. Si hi ha moviments al País Valencià, també és de celebrar, i per tant poques coses a celebrar tenim, per tant, cuidem-les. Ara bé, aquestes lluites en llocs com les Illes o com el País Valencià, com ens interpel·len els que estem aquí? El Principat, on té, en teoria, continuem parlant com si la nostra situació fos absolutament millor. És a dir, ho hem vist des que van arribar el PP i Vox, els dos governs, s'ha estat, diguéssim, posant sobre la taula aquesta idea de, ui, atenció perquè ve l'agressió. I està bé que tinguem aquesta por, està bé que tinguem aquesta solidaritat amb aquells espais, però seria terrible que aquest escenari tan advers que es viu en els altres llocs ens faci oblidar que aquí a Catalunya, durant els últims anys, hem tingut suficients elements com perquè aquí també fos necessària una gran manifestació als carrers en defensa de la llengua. És a dir, que el...
I ningú l'ha convocat.
I ningú l'ha convocat. Perquè, i aquí és on anàvem a la qüestió d'Illa. Hem d'esperar a que vingui Illa per adonar-nos, perquè els números i l'ús social, el que està passant amb la llengua, ha passat amb governs de tots colors. És a dir, hi ha hagut prou. El que vull dir és, no pot ser que la nostra percepció de la lluita per la llengua aquí a Catalunya només es faci en funció dels desastres que passen en altres llocs, perquè els desastres també estan passant avui, i només cal anar a l'aeroport de Barcelona, o només cal anar a qualsevol hospital, o només cal anar a qualsevol CAP avui. No cal que governi Vox, no cal que governi PP, i no cal que governi Illa. Ho dic per què? Perquè si alguna cosa ens hauria d'alegrar d'això, que de la manifestació aquesta que hem vist, aquestes imatges tan maques, si alguna cosa hauríem d'aprendre, o si d'alguna manera haguéssim de ser conseqüents, és aquí muntar una manifestació igual, cada setmana, si fa falta, encara que guanyi Puigdemont, la CUP o qui sigui. Per què? Perquè la realitat és la que és. Perquè al final, el que passa amb la llengua no depèn tant, lamentablement, del que votem els catalans. Això també cal dir-ho. Que sí, que evidentment que Illa és pitjor que Aragonès, i és veritat que Aragonès no és pitjor que els de Vox. Totes aquestes qüestions són a tenir en compte.
És pitjor que els de Vox.
No.
Has dit que és pitjor que els de Vox.
No, ella ha dit no és pitjor que els de Vox.
No,
no comparem tampoc.
Però el que estic dient és que em sembla un perill per tots els drets, però també pels drets lingüístics, que la nostra unitat de mesura siguin els governs de Vox. Això és el que vull.
Sí.
I que la millor manera de donar suport a aquella gent que pateix sota els governs de PP i Vox sigui partint-nos la cara aquí per la mateixa llengua, perquè és la mateixa llengua, que pateix atacs molt similars, i no necessitem governs de PP i Vox, i no, o no hauríem de necessitar governs de PP i Vox per mobilitzar-nos. Això volia dir. M'he allargat, però...
Jo crec que hi ha una aquesta. Cosa, és a dir, a les Illes i Països Valencians hi ha un avantatge, que és que l'activisme lingüístic i l'activisme del sector educatiu, etcètera, etcètera, està en mode conflicte governi qui governi. És a dir, perquè la llengua és agredida governi qui governi. I la lluita per la llengua no es pot abandonar ni un minut. I aquí el problema que tenim és que ens pensem que segons qui governi no cal l'activisme lingüístic i no cal la militància lingüística. Aquest és el problema.
Que això, bàsicament... per sort, no és ben bé del tot així, perquè arreu del país hi ha la gent de Plataforma per la Llengua, hi ha gent que continua treballant sempre. No dic que no hi hagin coses. Ara, perdona, una sola cosa. Que el programa de màxima audiència de Prime Time dissabte a TV3 se faci servir majoritàriament la llengua castellana, bueno, pues, si no hi ha una manifestació...
Aquesta setmana és una setmana per parlar poc de l'Ostrell.
És que, clar, sembla que un li tingui mania, però...
Que... Home, jo,
vam agafar un cronòmetre per mirar el col·lapse i la llengua catalana és residual en el programa de Prime Time del dissabte a la nit. Hòstia, si això no val una manifestació davant de la Conselleria de Mitjans Audiovisuals, o de la que sigui, o de cultura, o de la que sigui, perdó.
Jo crec també que assistim a una cosa que molt probablement, en la, després de les eleccions, haurem de parlar. Jo no sé el que passarà en les eleccions, no tinc ni idea, però potser aniran molt bé i potser aniran molt mal. Estem en el punt aquell que pot saltar tot pels aires. I jo crec que aquestes eleccions sí que van a ser un poc la demostració i que el Principat s'ho mereix, això, i es mereix, diguem, la bofetada que pot rebre, la demostració del luxe de nou ric de l'independentisme català. És a dir, aquesta actuació de fem lo que fem, no va passar res, perquè nosaltres som més guapos, i per tant podem fer el que ens doni la gana, les barbaritats que vulguem, i no passarà res, el país no ho notarà perquè nosaltres som els guapos, com anem a perdre, no? Jo crec que eixa cosa de luxe, de mirar-te la vida política des d'una plataforma allò intocable, pot esgarrar-se aquest diumenge, i estarà bé si s'esgarra, perquè clar, l'independentisme ha tingut tant de poder, hem protagonitzat gestes tan increïbles, hem fet tantes coses tan ben fetes, que ens hem arribat a negar l'autocrítica, no? I ens hem, no en aquest programa precisament, però parlo en general, no? Ens hem dedicat a no... Tot anirà bé, tot anirà bé, tot anirà bé, no? I no tot anirà bé. I no tot anirà bé, tindrà una sèrie de causes, i serà per una sèrie de raons del que s'ha fet malament en el passat, no? I això a mi em sembla interessant si passa, no? Que aquesta actitud xulesca de l'independentista català, a veure si li baixen els fums un poquet, no? Perquè, clar, estos dies, jo quan veig el debat electoral, no els debats electorals, sinó el debat electoral entre la gent, parlant entre la gent, em faig creus de com es pot arribar a ser tan irresponsables, de com, tenint un patrimoni com tenim tan fort i havent protagonitzat el que hem protagonitzat, com podem dedicar-nos a jugar amb tanta irresponsabilitat amb tot? Amb ser capaços de... Ah, és que aquell ha dit no sé què, no sé què, jo ja no vull. Una cosa de criatures que sembla mentida que hagin passat aquests 15 anys i que hagin sigut tan durs. No? Perquè realment n'hi ha una bona part de l'independentisme català que es mereix una sonora bofetada per irresponsables.
Jo crec que una part ja la té garantida, diguéssim, que és el govern d'en Pere Aragonès.
Ja veurem. Les enquestes diuen.
És a dir, a veure, només el fet que el president de la Generalitat no és candidat a la reelecció, en el sentit de que ningú li dona cap possibilitat de ser reelegit, això ja és notícia, perquè això no havia passat mai. Sí. O sigui, no havia passat mai que un president des del Palau de la Generalitat sigui un loser, ja, diguéssim, ja, ja ningú el tingui en compte com a possible nou o president reelegit. Per tant, això és un correctiu seriós. És a dir, hi ha algunes enquestes que ja li donen a Esquerra Republicana nivells de vot que tenia amb el tripartit. És a dir, quan era un partit subaltern del PSC. És a dir, si hi ha un tripartit, a partir de la setmana que ve en surt un tripartit, estan parlant de que Esquerra entrarà en una lògica que és exactament la mateixa que el 2003 o el 2006, que és quan tenien 20 diputats, 21, 22, per allí, és a dir, que és el que li estan donant a les enquestes. I jo crec que això, aquest correctiu era absolutament imprescindible. És a dir, jo crec que ho havíem comentat aquí, que era absolutament inaudit i desesperant, fins i tot, que aquesta desídia, aquesta mala gestió i aquesta reculada que han fet sobre l'1 d'octubre i la defensa de la independència no tingués un cost electoral. És a dir, fins fa 4 dies, a les enquestes Esquerra sortia que podia guanyar les eleccions. Fins fa 4 dies.
Per això van convocar eleccions.
Per això van convocar eleccions. I es pensaven que era una jugada mestra. També és veritat que Esquerra ja fa molt de temps que són especialistes en guanyar enquestes i perdre eleccions. I afortunadament aquesta vegada sembla que serà igual. Però jo crec que el resum, i ja passa el meu torn aquí, és que hem abandonat el mode conflicte. És a dir, Catalunya està en conflicte amb l'Estat. L'Estat no ha abandonat mai el conflicte amb Catalunya. I els nostres governants, els nostres líders, han abandonat el conflicte amb l'Estat. El govern de la Generalitat està en mode evitar el conflicte, en mode pau i tranquil·litat. I el més greu de tot és que molta gent, ja veurem en aquestes eleccions com surt tot això, però és que hem arribat a un punt que això s'ha transmès a una part de la societat, que ja vota pau i tranquil·litat. És a dir, hi ha gent, també dins l'independentisme, que vota pau i tranquil·litat, que ja no vota en clau de conflicte. I això és molt preocupant.
Doncs, relacionat una mica amb això que deies, jo avui volia recuperar trossos d'entrevistes que hem fet a candidats a VilaWeb. I volia recuperar una reflexió que feia Clara Ponsatí, candidata de l'Hora, fa uns dies a VilaWeb.
S'ha obert una porta molt gran per legitimar el PSOE com una opció respectable pels catalans, perquè en la mesura que els partits que no van fer la independència han legitimat el PSOE, no només en aquesta negociació, sinó en moltes altres, la negociació a l'última investidura de Sánchez arriba després de pactes als ajuntaments, de pactes a les diputacions, en els quals hi han participat totes les tres forces polítiques, també la CUP, eh? Això legitimitza el PSOE com una opció respectable de la política catalana. A nosaltres ens sembla que el PSOE és la força d'ocupació principal que tenim ara mateix a Catalunya. I, per tant, aquestes negociacions no ens ajuden a avançar. La independència de Catalunya només avança si confrontem Espanya.
Deia això. La independència de Catalunya només avança si confrontem, i parlava d'aquest error que ella creia que ha fet l'independentisme, que és legitimar aquests socialistes, que fa que, és a dir, que fa que ara puguin guanyar aquestes eleccions a Catalunya, no? Que siguin com l'alternativa, i que ja no són els del 155, que ens hem oblidat, que eren, és a dir, fa uns anys eren, els posàvem en un bloc claríssim, que ara sembla que l'independentisme se n'ha oblidat d'això.
Jo crec que ens hem oblidat com a moviment polític, eh? I després podem repartir les culpes com cada un vulgui, però ara que has dit això de la bufetada que l'independentisme, no només els partits, no? Que si Esquerra baixarà, que si... Jo vull pensar en el dia 13, no? I escolta'm, ja s'ho faran les cúpules dels partits, sabien qui col·loquen a on, etc. Ara, aquesta bufetada que podem rebre tots, perquè al final, si una part de l'independentisme rep una bufetada sonora i grossa, al final la rep tot el moviment. És a dir, i llavors, quan deies això de la bufetada, pensava, la de bufetades que ens han donat en tots aquests anys, i lo poc que han sonat, lo poc que s'ha reivindicat en els debats dels partits, en el debat públic, fins i tot en el debat de Twitter, sembla que moltes de les coses que han passat no hagin passat mai. I jo em pregunto moltes vegades, quan veig segons quins debat, com es deu sentir, jo què sé, Pablo Hasél a la seva cel·la, o com es deu sentir en Jesús Rodríguez veient el que està... Si a mi ja m'angoixa veure el que està passant, si jo estigués en una cel·la com Pablo Hasél, o estigués a l'exili com Jesús Rodríguez, o m'estigués mirant els debats sense un ull com en Roger Espanyol, i veiés que tot això que ens ha conformat, que ens ha obligat a donar resposta a aquestes situacions tan dures que hem viscut com a moviment polític. He posat exemples en persones que, diguéssim, encarnen una cosa que ens ha passat com a moviment polític. Penso, com s'ha de veure una campanya en la que sembla que això no hagi passat? Aquests dies fèiem un recull de vídeos antics. Escolta'm, us en recordeu les barbaritats que van arribar a dir de la Tamara? O sigui... Mm-hmm. Jo l'altre dia veia un recull de lo que deia Antena 3, de lo que deia La Sexta, de lo que deia El Mundo. Les agressions, el terrorisme informatiu que van patir tots, ho va patir la Tamara, però el van patir tots. I aquí sembla que no ha passat res. I aquí sembla que... la bufetada vindrà per aquí, per haver-nos oblidat de com hem arribat aquí. I d'on està l'enemic? I d'on està l'enemic? Jo, de veritat, en la campanya he tingut la sensació que dic, escolta'm, potser ho he somiat jo, però és que jo havia entès que el moviment independentista estava... tenia un enemic, no un adversari, un enemic, que era l'estat espanyol, que volia destrossar, aixafar, esclafar l'independentisme com a moviment, i això no s'ha vist en aquesta campanya.
És que el... A veure, hi havia fins al 2021, entre el 2019 i el 2021, els partits no. Hi ha un matís que jo faria al que deia a Clara Ponsatí. Fins al 2000, entre el 2019 i el 2021, no els partits, però sí els votants, havien imposat un cordó sanitari en el PSC. És a dir, en aquest país havia desaparegut una cosa que històricament era la norma de funcionar, havia desaparegut el vot dual amb el PSC. És a dir, el PSC tenia els mateixos vots en unes eleccions del Parlament de Catalunya que en unes eleccions espanyoles, perquè el votant independentista li havia posat un cordó sanitari radical en el PSC en qualsevol tipus d'elecció. Per això varen perdre les municipals, per això varen perdre les europees, per això varen perdre les espanyoles, mentre hi havia conflicte. I quan s'ha renunciat en el conflicte, quan s'ha fet del pacte amb el PSOE la norma, el PSOE ha començat a guanyar les eleccions catalanes, ha començat a guanyar les eleccions municipals, ha començat a guanyar les eleccions espanyoles, i ara crec que m'hi apostaria el que vulgueu, que guanyarà les eleccions europees. És a dir, el mes que ve. Per tant, jo ja entenc la desesperació de molta gent que sobretot anem a votar perquè no guanyi Illa, però és que hi ha gent que fent pactes amb el PSOE i amb el PSC des de fa 5 anys li han fet la campanya en el PSOE, és a dir, han tornat a, han eliminat el cordó sanitari que teníem sobre el PSOE i el PSC i li han fet la campanya, és a dir, l'han posat al centre de la política catalana i li han regalat la possibilitat de guanyar les eleccions. Ara, en ple procés d'independència, el PSC tenia 15 o 16 diputats. No podies tirar més?
Clar, és que ens trobem que aquesta setmana exconsellers de Junts, com Miquel Samper o Santi Vila, s'afegeixen a la plataforma de suport de Salvador Illa. Vull dir que han canviat molt les coses.
Bueno, i parlen de les retallades, però estan contents de fitxar a Mascolell, que és el pare de les retallades, no? O avui també crec que n'hi havia una plataforma de no sé quants convergents que demanaven el vot
a Aragonès.
Per en Campuzano.
No, jo crec que si puc insistir un moment en el tema que de la bofetada, no? Jo crec que n'hi ha hagut una part que potser hem de fer autocrítica tots també, no? Que ha sigut això que el Raimon Aronen deia, la puresa paralitzant, no? Per exemple, jo crec que ha sigut horrible haver legalitzat, haver legitimat el Partit Socialista, no? Jo recorde quan, recorde perquè vaig rebre bofetades per tots els costats, quan va haver la possibilitat de destituir a Mariano Rajoy, el títol de l'editorial era ni Rajoy ni Pedro Sánchez. No recorde que ningú més adoptés en públic una posició com aquesta, me van dir de tot, que si era amic de la dictadura, que si era no sé què, de tot. Val? Però era l'única posició sensata, que tu estaves lluitant per la independència, no per arreglar Espanya. No? El problema quin és? Que, clar, amb el PSC el problema va ser pues que Junts va pactar la Diputació de Barcelona perquè Esquerra havia pactat no sé què a Sant Cugat i els uns pels altres, per la punyetera lluita per l'hegemonia, es van dedicar a legitimar el Partit Socialista i, evidentment, pues Madrid s'ha dedicat a jugar amb això, no? Però què passa? Passa que ara n'hi ha una manca de tàctica absoluta. És a dir, ara te trobes que la situació és diferent. Perquè ara l'independentisme català, i molt en concret Junts amb els seus 7 vots, pot tindre un poder d'influència molt gran. Un poder d'influència del qual es poden traure coses beneficioses pel procés d'independència. I ara, en canvi, això passa a ser tot part de la traïció, aquesta paraula horrible que cada dia més gent gasta, no? Traïdors, tots són els traïdors, tots són els traïdors, tots són els traïdors. Bueno, xico, pues si tots són els traïdors, això ens converteix en una gent paralitzada, paralitzada per una obsessió amb la puresa que no és capaç de distingir quan una cosa és efectivament un problema per a l'independentisme, per exemple, fer Pedro Sánchez president en el seu moment, i quan la situació ha canviat i ara l'independentisme pot traure profit d'aquesta mateixa cosa, no? I hem conformat, ens hem posat molt sovint a fer un tipus de discurs totorresista que jo crec que al final està fent mal a la societat catalana, i l'aparició de l'extrema dreta, per exemple, independentista, pues és conseqüència d'això, no? És a dir, quan tu ja no eres capaç d'articular un discurs fi, un discurs ajustat a la realitat, sinó que tot passen a ser categories gairebé morals, pues bueno, aleshores li obres la porta a tipus com aquests, no? I jo crec que en això sí que hauríem d'intentar aprendre. Jo ho dic perquè, per exemple, jo crec que no soc gens sospitós, de ser un entusiasta d'Esquerra Republicana. Em sembla que ja porta una acumulació de fets a darrere, no? Però jo no em puc alegrar que Esquerra Republicana perga tant. Jo crec que és important que perga perquè quede clar que la política que ha dut a terme la població no l'accepta, val? Però que Esquerra Republicana caiga a uns nivells tan baixos és molt dolent pel conjunt de l'independentisme. I en tot cas m'hauria d'alegrar de que dins d'Esquerra, que espere que siga el que passe, alguna gent d'Esquerra finalment plante cara als personatges que han portat a la situació on has portat. Però la independència no la farem sense Esquerra Republicana. Com no la farem sense la CUP? I com no la farem sense Junts? I per tant, aquesta estripada de que tot és una merda i de que a fer punyetes tot el món i tot això, bueno, jo crec que ens ha portat a aquest extrem d'avui en dia, on davant de les eleccions, bueno, jo veig coses que em quedé absolutament perplex. És que un dia se dirà, hem arribat a veure en aquesta campanya gent muntant pel·lícules sobre una fotografia. Una fotografia és una fotografia. No? I allà una gran explicació de que la fotografia, no sé què. I aquesta cosa horrible que està passant en aquesta campanya i que no havia passat mai amb tanta intensitat, que és que no n'hi ha cap debat. Només n'hi ha buscar l'anècdota per atacar a l'altre. L'anècdota siga substancial o no, no? I per tant, alerta, perquè diumenge, segons el que passe, potser ens hem de replantejar algunes coses també.
No, bé, jo crec que el que passa... És a dir, aquest tipus de campanya és la conseqüència de que el que hi ha en joc substancialment no és tant com altres vegades, no és tant com en una campanya normal. Abans parlàvem del tema del model lingüístic. El model lingüístic es va pactar entre totes les forces polítiques que tenen opcions de governar el Principat. És a dir, el model lingüístic està pactat a quatre amb una llei. Qualsevol partit, sigui qui sigui que governi a partir de dilluns o a partir del mes que ve, ha aprovat la llei del model lingüístic a l'ensenyament. Per tant, hauries de pensar que no està en joc el model lingüístic a l'ensenyament si els quatre partits han pactat la llei. I el mateix és que a vegades fa la sensació, i jo crec que és el que desanima molta gent, que la política catalana en els últims 5 anys és aquell joc en què juguen tots i guanyen Pedro Sánchez, diguéssim. Perquè al final tot acaba repercutint en vots per en Pedro Sánchez, vots per en Salvador Illa o vots pels aliats d'en Pedro Sánchez que després el fan president. I jo, evidentment, estic d'acord que l'independentisme té la clau aritmètica de la política espanyola. Ara jo crec que els pactes que s'han fet han accentuat la deriva desmobilitzadora i la deriva, diguéssim, pacificadora, que farà que segurament el PSC guanyi aquestes eleccions. És a dir, perquè al final el que necessita l'independentisme per estimular-se, per mobilitzar-se i per ser conscient del que hi ha en joc és el conflicte. Per tant, en el moment que tu fas del pacte la teva estratègia, bueno, no ho sé, vull dir, al final la política espanyola es decideix amb els pactes de Madrid. Per tant, escolti, si tu poses un delegat de la Moncloa en el Palau de la Generalitat però tens en Pedro Sánchez collat pels vots independentistes, tampoc passarà res, no? Perquè si qui governa és una persona que està condicionada pels teus vots, la gent tonta no és, diguéssim. La gent veu el que hi ha en joc. Jo crec que la gent percep molt millor que el que ens diuen les campanyes electorals el que realment hi ha en joc, el que realment canviarà de que surti un resultat a un altre.
Estàvem parlant de que no sabem què passarà diumenge, no sabem els resultats, veiem els que hi ha els sondatges, etc, però no sabem exactament què passarà. El que sí que sembla que tots venen a dir és que aquest és un Parlament bastant ingovernable, no? És a dir, que serà difícil que hi hagi una altra vegada majories absolutes, que hi puguin haver-hi acords de majories absolutes. De fet, aquesta setmana el PSC, Esquerra, Junts, la CUP i Comuns han signat un acord on afirmen que no pactaran ni amb Vox ni amb Aliança, per tant encara fa tot plegat més ingovernable. O com deies, Vicent, d'un editorial d'aquesta setmana, no? No és que sigui menys ingovernable, sinó que aquests governs segurament hauran de governar en minoria, no? que hauran de canviar la forma de joc que hem viscut fins ara.
Sí, això són números, és a dir, si Vox entrarà segur en el Parlament, Aliança sembla que també, i si descomptem els, no ho sé, 10, 15 diputats que pugui traure l'extrema dreta, amb el qual no podrà pactar ningú, no només perquè signen un paper, perquè de papers n'han signat anys que ja no tenen credibilitat en això, sinó perquè són incompatibles. És a dir, tu no pots formar una majoria amb la CUP i Aliança Catalana, no pots formar una majoria amb Comuns i Vox. És impossible, això no pot ser. No? I per tant, això el que farà segurament és que cap bloc pugui arribar a la majoria absoluta, com era habitual fins ara. No? Uh-huh. I aleshores, si cap bloc pot arribar a la majoria absoluta, l'important, primera, no és qui guanya diumenge, això ja ho hem après, ja fa 3 eleccions que sabem que l'important no és qui guanya, sinó qui pot formar govern, però en aquest cas el qui pot formar govern ja no serà tant qui pot tindre la majoria absoluta, sinó qui en la segona votació d'investidura pot tindre majoria de vots sobre nos. És a dir, primer n'hi haurà una votació que necessites, sigui qui sigui el candidat, primer n'hi haurà una votació que necessites majoria absoluta. Ahir ningú traurà tal. La segona votació, l'única condició que necessita és tindre més vots a favor que vots en contra. I aquí és on sí que pot haver algo. No sé si anirem a segones eleccions, però podria haver algo en el sentit de que així les abstencions poden jugar. Hi pot haver algú que s'abstinga, per la raó que siga, amb la qual baixa la xifra necessària per aconseguir
més
6 que nos. No? El que passa que això implica un govern, bueno, que ha de negociar totes les coses, etc.
Que serà difícil si l'extrema dreta està en el no. Perquè, clar, si tens allò una 12a o una 15a de diputats que no juguen però que són un no fixe, et pots trobar que hi hagi una majoria de bloqueig sempre, diguéssim, no? Pot haver-hi la possibilitat aquesta, que necessites que hi hagi alguna abstenció. I jo, sobre això que deies del document aquest que han firmat, jo estic d'acord que al final, a banda dels documents, són les coses com són, no? O sigui que hi ha simplement majories que no sumen. Però hi ha una cosa que també a mi em sorprèn, perquè no, la setmana passada en vàrem parlar bastant i tot això de l'extrema dreta, i hi ha un argument que l'hauria d'explicar algú, que a mi em sorprèn que l'hagi d'explicar jo, que breument l'explicaré. És a dir, en Puigdemont ha estat 5 anys a Bèlgica i al Parlament Europeu, i ha estat tots aquests 5 anys patint per evitar la foto amb l'extrema dreta flamenca. O sigui, mai en 5 anys s'ha fet una foto amb l'extrema dreta flamenca. En algú li entra al cap que pugui fer-se una foto amb l'extrema dreta catalana i perdre tots els aliats europeus que durant aquests 5 anys ha tingut? Per què no ho explica la gent de Junts que flirteja amb l'extrema dreta i que defensa a vegades l'extrema dreta, o que diuen que hi hauria d'haver un pacte entre Puigdemont i Oriols? Per què no ho expliquen, això? Que tota la feina que s'ha fet a nivell internacional, a nivell europeu, de buscar aliats, es basa en la premissa de que Puigdemont i l'extrema dreta és incompatible, absolutament i radicalment. Perquè és que, si això la gent no ho entén, potser hi ha gent que es pensa que pot votar a l'extrema dreta i que després això pot haver-hi un pacte i que serà fantàstic perquè s'entendran. La gent ha de saber-ho, això. La gent ha d'entendre per què Junts firma un pacte que diu que no acceptarà els vots de l'extrema dreta. I perquè la realitat és aquesta. Bueno, que no pots anar per al món amb l'extrema dreta enlloc. No, ningú et rep, ningú es fa una foto amb tu l'endemà d'haver estat investit president amb l'extrema dreta.
No, i n'hi ha dos arguments més. Un argument és que coneixes la situació de Flandes. És a dir, l'emergència d'una extrema dreta flamenca forta, el Vlaamsblok, ara es diu Vlaams-Belang, sí. Vaja, abans es deia Vlaamsblok. És el que està impedint la independència de Flandes.
Correcte.
Perquè els demòcrates flamencs independentistes no poden pactar amb aquesta gent i, per tant, no tenen la majoria. És l'argument perfecte per a sostenir Bèlgica. I segona, precisament el treball de Puigdemont al Parlament Europeu li ha permès veure de prop l'extrema dreta i li ha permès adonar-se'n de que l'extrema dreta és el gran perill, no per a Catalunya, és el gran perill per a Europa, perquè ara acabem aquestes eleccions però no ens deixaran descansar i vindran les europees. I les eleccions europees, alerta, perquè això va ser un drama per a Europa. Va ser un autèntic drama per a Europa la força que va assolir l'extrema dreta arreu d'Europa. Aquesta extrema dreta, que Aliança Catalana està encantada amb ells, perquè ho expliquen obertament, que ells feliciten a Le Pen, cosa que demostra també la seva catalanitat, perquè mira el que està passant a Perpinyà i el que estan fent és de Le Pen a Perpinyà, i aleshores això hauria de ser argument suficient, no? Vull dir que jo estic d'acord en que és... Bueno, però forma part d'això que jo denunciava abans, no? D'aquesta cosa de nou ric que et penses que pots fer qualsevol cosa.
No, és que dilluns els vots d'Aliança Catalana seran comptats en el sac de Le Pen, clar, de l'Alternativa per Alemanya, d'en De Wilders, del Vlaams-Belang i de Meloni i tota aquesta xusma. No seran comptats com a independentistes. No,
però bueno, ja s'ho trobarà la gent.
Jo, no, en relació a això, no? Una de les coses que més li molesta a la gent d'Aliança Catalana és l'etiqueta d'extrema dreta. Tu l'altre dia ho vas explicar, escolta, hi ha una sèrie de trets politològics que són els que són i posen a cada un, no? És a dir, si tu en matèria d'avortament estàs més a la dreta que el PP, pues ets més dreta que el PP, no? Per tant, les etiquetes al final, bueno, els hi molesten. I ara, tornant a la bufetada i tornant a la idea de conflicte, quan jo deia abans, ostres, ningú se'n recorda de lo que ens va fer l'Estat. Ningú se'n recorda, no de lo que ens va fer l'Estat, de lo que ens continua fent i de lo que continuarà fent. I a mi una de les coses que, des d'un punt de vista pragmàtic, independentment de si és extrema dreta o no és extrema dreta, és a dir, deixem aquest debat, em sobta moltíssim que una nació en batalla contra una nació ocupant en batalla contra un exèrcit, contra una guàrdia civil, contra un aparell jurídico-mediàtic brutal, que ja sabem, i ho hem patit, que és capaç d'esclafar-nos, d'intervenir-nos als telèfons, de ficar-nos a la presó, de criminalitzar-nos, de fer-nos anar a l'exili, una nació en aquest, sota aquest atac, sota aquesta pluja de míssils sistèmics, resulta que una de les coses que ha aconseguit Aliança Catalana és que estem parlant de si hi ha dones que porten un mocador al cap o no, o de si hi han nascut més nens de mare estrangera aquí o allà o en no sé quin hospital. És a dir, és evident que de la mateixa manera que com a país hem de veure què passa amb la llengua, què passa amb l'educació, què passa amb la sanitat, també hem de veure què passa amb els fenòmens migratoris. Això és evident i tots els partits tenen posicionament sobre aquestes qüestions. Això és innegable. I clar que s'ha de parlar sense por. Ara, us imagineu que en un país sota atac i sota setge forani es dediqui a fer veure que tot això no passa i que, ostres, si han nascut uns nens d'unes mares o d'unes altres. Insisteixo, no és una qüestió de dir no, si no hi ha cap problema amb la immigració, no hi ha cap problema amb els fluxos migratoris. No estic dient això. Ara, que un país, que una nació com la catalana hagi decidit que el centre del debat no és l'enfrontament que té amb l'estat atacant, doncs escolta'm, jo si fos l'estat atacant, i això és el que moltes vegades no entenen, jo vam fer un vídeo dient, escolta'm, a l'estat li interessa això, oh, estàs dient que aquesta gent estan finançats per l'estat, no, jo el que estic dient és que a l'estat li interessa, malgrat...
A l'estat i en alguns de casa.
Bueno,
aquesta és l'altra que també sí, havíem fet vale, la campanya vale, alguns vale, d'aquí.
Però jo quan parlo de conflicte i quan dic que em sobta molt que en aquesta campanya el conflicte real que tenim, és a dir, i poso l'exemple de la llengua, ostres, el gran debat de la immigració i llengua, segurament que cal tenir-ho, clar que cal tenir-ho, i de fet sempre s'ha tingut aquest debat. Tampoc ara fem el joc de oh, és que ningú en parlava, i tant que se'n parlava. Ara bé, si algú avui té poder real de perseguir la llengua catalana, escolta, no som la gent que hem vingut de Latinoamèrica ni la gent que ve del Marroc. Això és així. Que hi ha implicacions en el fenomen migratori per la llengua? Per descomptat. Que se n'ha de treballar? Per descomptat. Que se n'ha de debatre? Per descomptat. Ara, si tu assenyales, i poso l'exemple de la llengua, assenyales la llengua que té com a principal problema la immigració, tu estàs tapant a l'estat que està perseguint la llengua i, atenció, que té poder per perseguir la llengua. Molt més poder que tots els immigrants que hagin vingut a Catalunya. I poso un altre exemple. L'afluència de gent d'altres llocs del món a Catalunya pot posar en tensió els serveis públics, per exemple? Segurament sí. Ara, quan tu tens un dèficit fiscal de 20.000 milions d'euros, que tu te passis el 80% de la campanya parlant del problema que significa pels serveis socials, l'afluència d'estrangers, quan el problema gros el tens en els diners que no pots gestionar, tu li estàs fent, encara que no ho vulguin, no dic que ho vulguin, ara, el regal que li ha tocat a l'Estat amb aquesta manera de prioritzar els debats que tenim com a país, és
que,
immens.
Fixa't tu que venim d'una situació en què ens perseguien per delicte d'odi per atacar la policia per la violència de l'1 d'octubre. No? És a dir, l'1 d'octubre la gent hi havia una consciència, una indignació popular de l'independentisme contra l'acció policial de l'1 d'octubre. I et pots trobar en un escenari que alguns independentistes que eren aquests indignats perquè la policia ens havia agredit a tots el dia 1 d'octubre, els poses en un marc mental que el que fan és demanar més policia. Algú pretén generar artificialment un marc mental de la gent que ara, en comptes de dir fora les forces d'ocupació, estiguem, no, més policia, que no sé qui, hi ha gent per aquí que em fa por. M'explico o no? O sigui que això, per l'Estat, és una jugada mestra. O sigui que el rebuig que tenia la policia espanyola en territori de Catalunya, escolti'm, que l'alcaldessa Ripoll se n'ha anat a buscar la policia espanyola perquè no sé quina persona ha trobat allí sense papers. Això és un canvi de marc mental brutal. La policia és l'enemic del país, la policia espanyola. I ara, si algú pretén blanquejar la policia espanyola i demanar-ne més, està jugant contra el país.
Perdoneu que torni a... perquè queden pocs minuts, sí. I volia tornar a recuperar allò que parlàvem, no? És possible una majoria... majoria absoluta no, sinó una majoria minoritària... dels partits independentistes, això suposaria que els socialistes s'haurien d'abstenir? I preguntàvem justament a Carles Puigdemont en l'entrevista que li van fer a VilaWeb sobre això.
Diu que no negociarà amb el Partit Socialista, però si, necessita de la seva abstenció, i corregeixi'm si m'equivoco, quan també ahir jo l'escoltava dir... que ja sabria quines són les conseqüències si no faciliten la seva investidura, si vostè necessita de la seva abstenció com a mínim. Quines són aquestes conseqüències?
N'hi ha dues. N'hi ha una. Una és que pot haver-hi una repetició electoral. Una repetició electoral en unes condicions, ara sí, molt diferents de l'actual. Perquè jo faria campanya des d'allà, jo podria participar en els debats, podria interpel·lar directament els altres candidats, podria recórrer el país en igualtat de condicions, com ho fa tothom, per anar a explicar a la gent de Catalunya quina és la nostra proposta, i en aquestes condicions crec, sincerament, que les nostres opcions són més grans que les del senyor Illa i les de qualsevol altra.
Creieu que els socialistes se podrien arribar a abstenir tenint en compte que necessiten a Junts i Esquerra a Madrid i que, com deia Puigdemont, que si hi ha una repetició ell jugarà amb més força?
A veure, des del punt de vista tècnic, és a dir, com si no n'hi hagueren ideologies, l'única manera que pot funcionar un govern minoritari és que un dels tres grans s'abstinga. És a dir, que s'abstinga el PSC, que s'abstinga Junts o que s'abstinga Esquerra. Si no, els números no quadren. Per a que els números quadren, cal que un o dos dels majoritaris facin coalició amb un dels xicotets i que un, com a mínim, dels majoritaris s'abstinga en nom de la governabilitat. Això ja s'ho trobaran perquè parauletes no els en sobren. I, per tant, ja diran en nom de què, no? Però és evident que ha de ser així. Jo veig una certa possibilitat de que els socialistes s'abstinguen si això... si efectivament està en xoc la governabilitat a Espanya, perquè el senyor Illa és un mandau i, per tant, ell no té decisió. Si el senyor Sánchez li diu, escolta, no me compliques més la vida, abstinte, que estos han aconseguit pactar i no molestes més. O que Esquerra Republicana s'abstinga si no s'atreveix a donar suport a un tripartit, dependrà molt de lo que perga o deixa de perdre, però és capaç de dir, doncs, bueno, deixa que governen PSC i Comuns, per exemple, i a veure què a Junts, en el plantejament que està, no el veig per abstenir-se de res, no? I és interessant aquesta hipòtesi de la segona volta, perquè jo crec que aquí pot passar una mica el que passa a l'estat francès. A l'estat francès les eleccions tenen dues voltes. A la primera és un garbuix. Tothom vota a qui vol que guanyi i no sé què, i la puresa i els partits xicotells, de repent sembla que van entrar i no sé què. I aleshores arriba la segona. Clar, en l'estat francès la segona obligatòriament són dos candidats, eh? Però que d'alguna manera passaria el mateix, no? És a dir, que una segona tanda a l'octubre és molt probable que port a les dos pols, i els dos pols són Illa i Puigdemont. Són les dues possibilitats que n'hi ha, no? Jo crec que en aquest sentit, evidentment, Puigdemont no ho deu veure malament perquè això que ha dit és veritat. És a dir, aquestes eleccions, per exemple, un tribunal alemany, que ho parlàvem l'altre dia en Costa, les anul·laria. Perquè són il·legítimes. N'hi ha un candidat que no pot competir en igualtat de condicions amb els altres. La part d'aquí ja ens ho traguem tot. I, evidentment, fins i tot en fem virtut, eh? Tot el xou, ho dic en el sentit estètic de la paraula, eh? Dels autobusos argelers i no sé què, d'acord, som capaços de regirar-ho, però n'hi ha un candidat que podria, que pot ser president, que no pot participar als debats, que no pot acudir als mítings, que, clar, això no és unes eleccions legítimes, no? Per tant, unes segones eleccions. Jo entenc que per a Junts no és un mal panorama.
Parlàvem d'ara, de que podia haver aquest govern minoritari, però clar, per això haurien d'arribar a algun acord els partits independentistes, que no sé si veieu possible, diguéssim, un acord a aquests partits independentistes. De fet, en l'entrevista a Pere Aragonès deia això.
No n'hi ha prou per construir majories dient som independentistes i ja està, ja ens hem de posar d'acord perquè som independentistes, sinó què anem a fer els independentistes, què anem a fer? I crec que aquest és el repte que tenim per davant. I per això nosaltres anem amb propostes sobre la taula. És a dir, no només demanem confiança a la gent pel que som, independentistes i d'esquerres, sinó sobretot pel que farem amb l'acreditació de la feina feta aquests darrers 3 anys.
I, de fet, l'entrevista a Laia Estrada de la CUP, que encara no hem publicat, que publicarem demà a VilaWeb, Laia Estrada també parlava sobre això, de si podia fer president a Pere Aragonès... Ai, perdó. A Carles Puigdemont o no.
I sempre ho hem dit des del principi de la campanya. Nosaltres, amb Carles Puigdemont, si el seu objectiu era retornar per reemprendre el nostre procés d'independència, per reprendre la ruptura amb l'estat espanyol, ens hi podíem entendre perfectament. Ara bé, és diferent tornar des d'aquesta lògica, no? Des del president a l'exili que torna a reemprendre aquest procés de ruptura, que tornar a restituir Convergència i Unió.
Què penseu? És possible o no és possible que hi hagi un acord entre aquests 3 partits independentistes?
Home, si tots els independentistes... és a dir, fixa't que el que deia Laia Estrada era estic disposat a acceptar que Puigdemont és un partit diferent i que té una ideologia amb la que puc estar més distanciat. No parlem de distàncies siderals, parlem de lo que dintre d'un marc democràtic són diferències. Si és per lluitar contra Espanya, ens hi trobarem. És que aquest és el punt. Si és per lluitar contra Espanya, cal trobar-se. I, òbviament, per la lluita contra Espanya s'ha de tenir com a principal objectiu lluita contra Espanya, no? I, per tant, jo crec que la resposta de la Laia és la que, si tinguessin els altres, podria servir. I jo vull, perquè m'estàs mirant amb cara de talla allà, perquè acabem, i no vull marxar sense dir una cosa. Jo, mira, encara soc... Crec que sóc d'aquells indecisos. M'estic pensant, encara no vaig amb el vot aquí a la boca, com sembla que van molts per Twitter, que sembla que tothom ho té superclar, que aquesta és una altra. Que
dius... Segons les enquestes, no està sol, diguéssim.
Pues jo ho estic pensant. Ara, tinc claríssimament que aniré a votar, i tinc clara una altra cosa, que la vull dir, no vull marxar... I la propera vegada que ens veiem ja hauran passat les eleccions, i jo el 13 continuaré tenint clar quin és el meu enemic. No el meu adversari, el meu enemic. I el meu enemic és l'estat espanyol. I caldrà seguir lluitant contra l'estat espanyol. Poso un exemple amb la sanitat. No? Jo recordo una vegada, i acabo, però recordo una vegada una dona que deia en una concentració per la sanitat pública: ostres, jo vaig dir, ostres, fins quan haurem de lluitar per assegurar la sanitat pública? I va dir: sempre hauràs de lluitar per defensar la sanitat pública, perquè sempre hi haurà gent disposada a atacar-la, sempre hi haurà gent disposada a fer negoci. Per tant, fes-te pagues de que hauràs de lluitar sempre si vols una sanitat pública. Pues qui vulgui una nació catalana gran i forta haurà de lluitar sempre. Haurà de lluitar per derrotar l'Estat i després, un cop derrotat l'Estat, haurà de lluitar contra moltes altres coses. I quan m'entren els dubtes de cara al 12, intento pensar i focalitzar-me que el 13 haurem de lluitar per la nació catalana.
Bueno, sobretot perquè, no sé si tinc un segon, perquè no sabem si hi haurà... Bueno, primer hi haurà unes eleccions europees, però que, el que dèiem, no sabem si pot haver-hi unes segones eleccions, i del que deia ara en Pere Aragonès, jo també deixaria damunt la taula que potser Esquerra també especula amb això. Sobretot si tenen la carta Junqueras. Tenen la possibilitat de posar damunt, perquè jo crec que en Pere Aragonès, si es confirmen les enquestes, com a repetir les eleccions no acaba de funcionar, però si resulta que poguessin beneficiar-se de la carta Junqueras, potser sí que els hi surt a compte especular amb repetir les eleccions.
Doncs el 30 de maig continuarem lluitant, no, Albano, has dit?
Bueno, no hi ha opció.
No hi ha altra opció, però també continuarem amb la tertúlia prosquita, perquè farem un especial de tertúlia prosquita per analitzar aquests resultats el 12 de maig.
Això no ho sabia.
Sí, sí, ho havíem parlat, Albano.
Ah, sí? Ostres, estaria... Perdó.
Bueno, doncs veiem el 13.
Hi ha un especial de la tertúlia prosquita?
Ara ens apunta.
Dilluns ens tornem a veure.
Dilluns ens tornem a veure. I diumenge ens veiem a VilaWeb, que farem especial per seguir tots els resultats minut a minut. Fins dilluns.